Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Hola, benvinguts a aquest Parlem d'hoquei, un Parlem d'hoquei una mica diferent, perquè, tal com esteu sentint, qui us parla no és en Josep Gomà, que avui per motius personals no hi pot ser, i el que farem al programa serem un servidor qui us parla, Raimon Mascaró i Jordi Graell. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
I també disculpar el Jaume Boquera, que també per motius personals no pot ser aquí. I llavors, doncs, entre el Jordi i jo, us explicarem l'actualitat del món de l'hoquei en aquest programa una mica diferent. Comencem, doncs, pels titulars d'aquesta setmana i comencem pels de l'Hockey Lliga, on podem esmentar primerament la derrota del Noia 5-3 a Lleida, l'empat del Calafell a la pista del Ribes 2-2, l'empat de l'Igualada al Palau davant el Futbol Club Barcelona a 4 i la derrota, sorprenent o no, del Reus, després ho parlem amb en Jordi, al Coi 5-3 i la classificació de l'Hockey Lliga, que es posa interessant per la part alta com per la part baixa. I a la Hockey Lliga Plata, esmentar l'empat del Vilafranca a casa a 3 amb l'Sporting del Coi i la derrota del Vendrell 3-4 davant el Futbol Club Barcelona Atlètic. Comencem per aquest Lleida-Noia, en el qual el Noia va fer un inici de partit molt igualat, un Noia que intentava arribar a la porteria dels lleidatans però que no aconseguia materialitzar cap jugada, i a manca de 5 minuts pel descans, Pau Andreu, a més, va veure una targeta blava, amb la qual cosa suposava deixar el Noia amb 3, i en el mateix minut els lleidatans van aprofitar un llançament de falta directa que l'extraordinenc Martí Gavarró no va poder materialitzar. Però un minut després, a manca de 4 per arribar al descans, l'argentí Nico Ojeda sí que va avançar l'equip local i amb l'1-0 es va arribar al descans a la mitja part d'aquest partit. A l'inici d'aquesta segona part, les coses pintaven molt millor pels de l'Alt Penedès, però quan David Gelman, al minut i mig de començar aquesta represa, feia l'empat a 1. Però l'alegria va durar poc, perquè al cap d'un minut després, el capità del Lleida, Jordi Badia, feia el 2-1, i a partir d'aquí el Lleida ja va dominar una mica més el partit. I al minut 6 d'aquesta segona part, Nico Ojeda ja feia el 3-1, posa la terra ferma. I 3 minuts després, Jordi Badia, un altre cop el capità, feia aquest 4-1. Les coses es posaven magres pel Noia, però sense decaure ni baixar els braços, Pablo Nájera va trobar el gol en dues ocasions, posant el 4-3 amb manca de 3 minuts per l'acabament del partit. Però de nou va aparèixer el golejador de Lleidatà, Nico Ojeda, l'argentí, que va fer el 5è gol i va fer el seu hat-trick particular quan quedaven 2 minuts per acabar aquest partit. Aquest resultat de 5-3 ja va ser definitiu i el Noia no va poder sumar cap punt en les visites a la terra ferma. Escoltem les declaracions de Carlos Cortijo, que deia després del partit.
No sé si ho compartiràs, míster, que la part positiva és que quan semblava tot molt costa amunt, ha sigut batallant amb aquest 4-1 advers i que les ha tingut al final.
Sí, bueno, ya le decía ahora a los chicos, haciendo la comparación con el partido de la primera vuelta, creo que a nivel individual estamos mucho mejor, a nivel equipo estamos mucho mejor y hasta el final hemos podido tener opciones. Hemos tirado los jugadores de raza, no se han rendido y hemos tenido nuestras opciones. Para que, bueno, también jugamos contra un gran equipo que ha hecho sus cosas bien.
Un Noia i un Pons Lleida que comparteixen moltes coses en guany. 75è aniversari, però també que segurament tant un equip com l'altre no va agafar les millors dinàmiques a la primera volta, i cert és que vosaltres dels 6 partits, 4 els guanyeu amb els últims 6 partits, per tant, allò ha revitalitzat el Noia, que suposo que avui no era només 3 punts, sinó que mantenir aquesta bona dinàmica que portava amb els últims partits.
Sí, jo a pesar de la derrota crec que hemos hecho un buen partido. Ha sido muy determinante al final el power de la primera parte, las faltas que hemos ido acumulando, al final se ha decantado con la calidad individual de los jugadores en este aspecto de superioridad y luego en la bola parada, pero creo que hemos hecho un partido bastante, bastante completo. Sí es verdad, haciendo un poco de autocrítica, hemos encajado 3 goles en 10 minutos, en la segunda parte esto nos ha penalizado mucho, pero en líneas generales, como te digo, creo que hemos hecho un buen partido, que podía haber pasado cualquier cosa. Ellos han tenido mucho acierto de cada gol, sobre todo un jugador en concreto que ha tenido el día aspirado. Y al final es un deporte de jugadores, son los protagonistas y nos ha costado contrarrestar el ataque ofensivo, sobre todo de Nico.
Doncs això són les paraules de Carlos Cortijo després d'aquest partit, d'aquesta derrota a Lleida. I anem ara a parlar del Calafell, aquest Calafell que va poder treure un punt del seu viatge a Madrid, a Ribes 2, Calafell 2, Jordi.
Doncs sí, un partit que, bé, doncs ja, doncs una mica com li va passar a Cerdanyola, doncs el Calafell va veure doncs com el rival es creixia a casa seva. I bé, doncs un Ribas que, a més, sobretot doncs, jo crec que el primer quart d'hora doncs, va ser molt superior. De fet, només començar doncs, va tenir un penal que Sergio Martín doncs, no va poder transformar. I bé, doncs el Calafell Associ doncs, va tenir la sort que la primera ocasió que va tenir doncs, va aprofitar una errada a la sortida de bola d'Iñigo Artacho per fer el 0-1 gràcies a Carles Domènech. Tot i així el Ribas, que doncs, no es va rendir, va fer l'1-1 obra de Verdú. I bé, doncs, abans del descans, això sí, doncs, el Calafell doncs, que va poder respirar una mica perquè David Sánchez veu una targeta blava, això li donava una directa al Calafell, però Carles Domènech no podia superar Marc Castanyer, que aturava el llançament. El Calafell tampoc va poder aprofitar la superioritat numèrica i a la segona part sí que el Calafell doncs, va sortir amb una altra marxa, va posar 16 a la porteria madrilenya, però Marc Castanyer, el porter del Coi, que va estar molt bé, i bé, doncs l'1-1 que es va mantenir doncs, fins al tram final, quan Sergi Folguera doncs, aprofitava un gran llançament exterior per fer l'1-2, però bé, doncs el Ribas que, doncs, ho dèiem, que no baixava els braços i aprofitava la desena falta calafellenca per empatar amb un gran gol de falta directa de Pablo del Río. En els 10 minuts podria haver caigut de qualsevol cantó. El Ribas, que també doncs, feia la desena, però també Folguera doncs, no podia batre doncs, un immens Marc Castanyer. I bé, doncs, finalment el 2-2 que es mantenia. I bé, és un punt que bé, doncs, segurament doncs, agrada més al Ribas que no pas al Calafell. Tot i així, amb aquest punt i combinat amb la derrota del Reus al Coi, doncs, fa que el Calafell ara mateix tingui 5 punts d'avantatge en aquesta lluita pel quart lloc.
Doncs, si fem el repàs de la classificació i dels resultats que hi ha hagut aquesta jornada, vam aquest esmentat Ribas 2, Calafell 2, Lleida 5, Noia 3, el Coi 5, Reus 3, Xum Massanet 3, Liceu La Corunya 5, Caldes 2, Voltregà 2, Barça 4, Igualada 4. I ara, d'aquí, quan acabem nosaltres el programa, a les 9 es jugarà aquest Cerdanyola Sant Just. La classificació està encapçalada pel Barça, l'Igualada i el Liceu amb 35 punts. Per tant, hi ha un triple empat a la primera posició. Tenim en quarta posició el Calafell i el Reus en cinquena posició amb 22 punts, seguit del Noia amb 19, amb sisena posició. Per la part baixa tenim el Caldes, que està una mica despenjat amb 5 punts, Cerdanyola i Sant Just, que jugaran ara aquest vespre i jugaran aquest poder sortir d'aquesta zona de baixa de la classificació. Jordi, com veus aquesta classificació?
Bé, doncs, celebrar, no?, doncs, aquest triple empat, perquè doncs, això fa que la Lliga doncs, es mantingui viva, si més no, doncs, la Lliga regular, amb aquesta lluita per intentar acabar doncs, en primer lloc i tenir el factor pista de totes les eliminatòries. I bé, doncs, també doncs, destacar no?, doncs, aquest Lleida, que es va quedar un punt de la Copa i que ara, doncs, ara mateix doncs, estaria dintre el play-off, amb aquests 17 punts. Destacar doncs, el Voltregà, que segueix en caiguda lliure, fins i tot doncs, empatant doncs, a la pista d'un Caldes, que doncs, li estava costant sumar. I bé, doncs, per baix, doncs, pendents d'aquest Cerdanyola Sant Just, perquè el que guanyi, si és que guanya algú, doncs, sortiria del descens, si no en cas d'empat doncs, es mantindrien els dos en aquesta zona calenta. I bé, doncs, sobretot doncs, el que deia el Voltregà, no? que no es despisti perquè està entrant una dinàmica perillosa i tal com està d'apretada la classificació, doncs potser també el tindrem en aquesta part baixa.
I també esmentar que avui a Cerdanyola, quan acabem el programa, debutaran els germans Escala amb aquest Cerdanyola. I també a la porteria també hi haurà porter nou, amb Iker Jiménez, ex del Noia, que jugarà amb aquest Cerdanyola. Com veus aquesta petita remodelació de plantilla al Cerdanyola?
Bé, els germans Escala sí que és cert que ja havien jugat contra el Calafell, per ser amb molt bona nota, vull dir que jo crec que realment els hi donaran un plus. I pel que fa a Iker Jiménez, doncs bé, pendents, intentarem després també al final del programa doncs, mirar bé amb l'acta i amb si ja surt com a titular avui, suposem que sí, perquè doncs, de fet doncs, el fitxatge d'Iker Jiménez és un fitxatge que perseguia ja des de fa un mes el Cerdanyola, des que va perdre Beludo. Doncs el Cerdanyola es va posar ja ràpid d'acord amb Iker Jiménez, però el Noia doncs, que no volia afluixar, que doncs, no es volia quedar sense segon porter, perquè Cortijo considerava que doncs, això doncs, generava doncs, competència sana amb Martí Zapater. Però bé, doncs, Iker Jiménez que volia marxar, perquè aquesta temporada només havia jugat el dia de la tornada de les 6 contra el Caldes, han anat passant les setmanes, el Cerdanyola que ha seguit pressionant, i al final, bé, doncs, el Noia que doncs, va decidir doncs, baixar del burro, deixar que Iker Jiménez doncs, marxi a Cerdanyola. Pel que explicaven al comunicat del Noia, doncs sembla ser doncs, que tindran doncs, una opció preferencial perquè pugui tornar quan ells vulguin, és a dir, que si a l'estiu doncs, el noi el vol repescar, doncs tenen preferència sobre altres equips. I bé, doncs, a més, doncs, això comporta també l'ascens al primer equip de Martí Salvador, que és el porter del filial, del Nacional Catalana, i que a més és el germà de Toni Salvador. Per tant, doncs bé, veurem com els hi va a tots plegats.
Doncs bé, fet una mica el resum ja d'aquesta Hockey Lliga, passem a l'Hockey Lliga Plata i anem en el seu grup sud amb aquest partit del Vilafranca 3, Sporting 3, un Vilafranca que no va poder sumar la victòria a casa davant d'un Sporting Alcoi, un nou vingut a la categoria, ja que el partit va ser un partit fred, tant a la pista com a la grada, perquè tampoc no es va notar ni en el joc ni en el nombre d'assistents a la poliesportiva, tot i ser un partit que jugava a les 6 de la tarda. Les coses es van posar malament per el Vilafranca, ja que en el minut 5 el jugador vendrellenc de l'Sporting, Martí Portela, va avançar els visitants en el marcador. El Vilafranca ho intentava i Cito Expósito va voler aturar una mica el partit amb un temps mort, però de poc li van servir, ja que manca de 5 minuts fins i tot per l'acabament d'aquesta primera part, l'Sporting va poder desaprofitar un penal i el marcador va continuar amb l'1-0, o 0-1, més ben dit, en contra dels vilafranquins. La segona part no va començar tampoc bé pels penedesencs, ja que tan sols s'havien jugat 2 minuts de partit i Javier Alós ja feia el 0-2 pels alcoians. Amb aquest resultat, els vilafranquins no es van donar per vençuts i 5 minuts després el Patí va empatar el partit amb gols d'Aleix Ordóñez i de Roger Martí i tot tornava a començar. A manca de 9 minuts, fins i tot, Roger Montserrat avançava als de la capital del Vit 3-2, però no van saber aguantar aquest marcador i Cels Portela, a manca de 3 minuts, per l'acabament feia l'empat a 3 i la gerra d'aigua freda queia a la poliesportiva vilafranquina. I amb el repartiment de punts acabava aquest partit. Escoltem les paraules de Cito Expósito, que ens deia després del partit.
Vinga, doncs, després d'aquest empat a 3 del Vilafranca, tenim el Cito Expósito. Bé, Cito, jo he dit que és el pitjor partit d'aquesta temporada, menys del Vilafranca. Vilafranca... molt espès, molt erràtic. Què ha passat, Cito?
Doncs la veritat és que és difícil d'entendre, perquè ara ho veníem dient amb l'estaf, hem treballat molt bé per Nadal, no hem parat gaires dies, i a més els entrenos han sigut de qualitat i l'equip creiem que estava creixent, però després a l'hora de la veritat no sabem competir. Vull dir, la realitat és que l'equip no sap competir, perquè bueno, avui tenim un partit amb estrès en els dies que estàvem obligats a guanyar, i s'ha vist un Vilafranca molt imprecís i després també en algun moment mancat d'idees, que això és el tema que els entrenadors podem dir què ha passat, però creiem que durant la setmana hem treballat molt bé, o durant les vacances de Nadal, perquè aquest partit venia després de les vacances, i després doncs, ens hem trobat un equip que per nosaltres ha sigut irreconeixible, i el que hem de més és de mirar a veure exactament què ha passat, analitzar ben bé, parlar amb els jugadors i analitzar què ens hem trobat.
M'ha donat la sensació que l'Sporting Alcoi anava molt més a pel partit que per un Vilafranca que semblava que dubtava i que tenia com a por.
Sí, la primera part ha sigut així. Realment, l'Sporting Alcoi és un molt bon equip, cuidado. La base és aquesta, i hem treballat nosaltres amb aquesta premissa tota la setmana. És un equip que està a la part baixa i que és nou a la categoria, però és un equip que treballa molt bé i em penso que els últims resultats que està fent així ho indiquen. Crec que la segona part, la Vilafranca s'ha vist amb aquell 2-0 que o feia alguna cosa o no trauríem res de positiu, però clar, és que anem d'arribar en aquest punt. I la primera part ha sigut regalada, és a dir, no podem regalar 25 minuts de hockey amb una categoria tan igualada com aquesta lliga que tenim.
Cito, setmana que ve a Palafrugell, pista complicadíssima.
Sí, bueno, sabíem que el mes de gener tenia això, tenim dos partits aquí a casa amb el Corcón i el Coi i el Palafrugell la setmana que ve. A veure què fan ells avui, perquè nosaltres estem pensant en posar-nos a la part dalt de la Lliga. Aquest empat, lògicament, no ens ajuda gens, però bé, això continua encara sent molt llarg i hem de pensar que tenim temps de reaccionar.
Ànims.
Bé, gràcies.
I bé, un cop escoltades les paraules de Cito Expósito, anem a valorar aquest partit del Vendrell. Vendrell 3, Barça Atlètic 4, Jordi.
Doncs sí, un partit que, bé, doncs... El Vendrell intentava doncs, buscar per primer cop aquesta temporada dues victòries consecutives, però doncs, segueix resistint aquest registre, perquè bé, sí que és cert que la primera part crec que els jugadors de tenir porta doncs, van estar prou bé, de fet doncs, van tenir ocasions per avançar-se, com un penal que Lluís Ferrer doncs, enviava fora, un capità que, per cert, doncs, la setmana passada doncs, tornava a recaure de la seva lesió, i això va fer que en aquest partit de nou doncs, fos reservat, només va entrar per tirar aquest penal, que doncs, també es va traduir doncs, que potser doncs, va entrar una mica fred, i després també el refús doncs, se li va fer una mica de nit, i a la segona part doncs, només va entrar a la superioritat numèrica, que després comentarem. Com dèiem, mitja part sense gols, però només començar la segona part, doncs semblava que les coses posaven bé amb, amb un gran gol de Magí Prats des de mitja pista, però a partir d'aquí doncs, començava una mica el recital de pèrdues, perquè doncs, els quatre gols del Barça doncs, venien d'això, d'errors del Vendrell amb la bola. Primer, Biel Nadal li pispava la cartera a Joan Nin per fer l'1-1, després en l'1-2 doncs, era Ferretti que s'equivocava la seva passada i de nou Nadal feia l'1-2, Nadal, que tornava a aparèixer en l'1-3 també de nou, doncs, robant la cartera a Joan Nin. El Vendrell, això sí, que no es rendia, i després d'aquests minuts una mica desconcertants, doncs, feia el 2-3 amb una bola arrossegada de Marc Nadal, que era el 2-3. Semblava doncs, que s'obria de nou la porta del cel per intentar la remuntada amb la blava Àlex Ortigosa, però el Vendrell, doncs, tenint ocasions, doncs, no aconseguia empatar en aquesta superioritat numèrica, i just recuperar doncs, el quart jugador, doncs, Ortigosa entrava com una bala des de la banqueta, robava la bola a Marc Palau, que estava carregant la pala per rematar porteria, i servia el quart gol encefat a Biel Nadal, que completava el seu pòquer, i així doncs, també consolidar-se com a pitxí de la Lliga. I els últims minuts, doncs, bé, doncs, Toni Porta, que decidia apostar per tots els joves, els quatre jugadors de pista eren els joves, mentre que la banqueta quedaven els jugadors més veterans, i bé, doncs, semblava que doncs, donava fruit l'aposta, perquè Joan Nin doncs, feia el 3-4, en els últims minuts doncs, el Vendrell que buscava l'empat contra un Barça que doncs, es defensava com podia. A l'últim minut, el Vendrell, que apostava pel 5-4, va estar a punt d'empatar perquè va tenir una gran ocasió Ferretti a la frontal, però que refusava el porter Dani Álvarez. I bé, doncs, finalment ja s'acaba el temps. I bé, doncs, amb aquesta derrota ja que el Vendrell s'acomiada doncs, matemàticament de la Copa de la Princesa, que ja tenia poques opcions de ser-hi, però ara doncs, encara en té menys.
Doncs si repassem els resultats d'aquesta Lliga Plata Sud, tenim el Covendas 7, el Corcón 3, Vilafranca 3, Sporting Alcoi 3, Vendrell 3, Barça Atlètic 4, Olot 3, Espanyol 3, Congrés 2, Girona 1, i Igualada 4, Palafrugell 2. Aquí els equips penedesencs tenim que el Vilafranca està en la quarta posició amb 17 punts i el Vendrell està a vuitena posició amb 10 punts. Aquí manquen dues jornades per acabar aquesta primera volta i Igualada, Palafrugell, Barça B i Vilafranca encara tenen opcions per entrar a aquesta Copa la Princesa. Com ho veus, Jordi, això?
Doncs bé, podem avançar que la Copa la Princesa es disputarà en una seu neutral a Catalunya, per tant, això implica que entraran els dos primers de cada grup sí o sí, o sigui, ja no haurem de mirar el millor segon, sinó que entraran els dos primers de cada grup. I, per tant, això vol dir que l'Igualada B doncs, ho té bastant bé, perquè doncs, li treu 5 punts al Barça Atlètic, per tant, aquest cap de setmana ja podria certificar el seu bitllet. I, a partir d'aquí, doncs, la segona plaça, que doncs, està oberta encara amb Palafrugell, Barça Atlètic, Vilafranca, Alcobendas i Espanyol. Per calendari, segurament, doncs, potser el Barça Atlètic és el que ho té millor, perquè el Barça ha de jugar amb Congrés i Sporting d'Alcoi, dos equips del Par Baixa, mentre que el Vilafranca doncs, sí que és cert que també ha de jugar amb l'Alcorcón a casa l'última jornada, però ha d'anar aquest dissabte a Palafrugell, on segurament doncs, jugarà els últims cartutxos. I bé, doncs, veurem què acaba passant. Pel que fa al grup nord, doncs, aquí doncs, el Vic ho té bastant bé, perquè és líder amb 22 punts, a 5 de Manlleu, Dominicos i Lloret. Ara mateix seria el Dominicos qui entraria com a segon, perquè és el que té la millor diferència de gols. I bé, doncs aquí doncs, està més oberta la cosa, perquè Dominicos, Manlleu, Lloret, Mataró, fins i tot Tordera i Reus B encara poden arribar, tot i que ho tenen més complicat, també el GEC, però bé, doncs sembla que Vic i Igualada B doncs, ho tenen bastant bé i els segons llocs doncs, estan més oberts.
Doncs fet una mica el resum d'aquesta Hockey Lliga Plata Nord i Sud, passem al trofeu Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Un trofeu Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del Casino Unió Comercial i el 3 de 8. Si anem a les puntuacions del Noia Freixanet, tenim que 5 punts els van endur Pablo Nájera, 3 Toni Salvador, 3 David Gelmà i un Martí Zapater. Si mirem la classificació general, l'encapçala Pablo Nájera amb 42 punts, seguit en segona posició Martí Zapater a 10 punts amb 32 i tancant el podi Toni Salvador amb 28. Calafell, Jordi.
Doncs aquí teníem 6 punts per Martí Serra, 3 per Carles Domènech, 2 per Sergi Folguera i un per Jero García.
I la classificació general?
Encapçalada per Martí Serra amb 46, que torna doncs, a escapar-se, segon Folguera amb 35 i tanca el podi Marimon amb 30, que aquest cop no sumava.
Doncs anem ara a l'Hockey Lliga Plata i anem per aquest Vilafranca. En aquest Vilafranca Sporting d'Alcoi sumava 6 punts Edu Jurado, 4 punts Arnau Ribas i 2 punts Mati Hernáez. A la classificació general l'encapçala el porter Edu Jurado amb 45, seguit a llarga distància ja per Arnau Ribas amb 23 i en tercera posició Mati Hernáez amb 12. El Vendrell, Jordi.
Doncs aquí estava doncs, força clar, 6 punts per Magí Prats, 4 per Marc Nadal i 1 per Joan Borrego i Joan Nin.
I aquesta classificació general, com la tenim?
Encapçalada per Xavi Arques amb 26 punts, que no sumava, Aldo tampoc segon amb 20, i tanca el podi Nadal amb 14.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs anem un moment a l'Hockey Lliga Iberdrola, que van haver-hi només dos partits en aquest passat cap de setmana, que era el Benvibre 5, Voltregà 2, i el Club Patín Les Roces 2, el Picat 2, i la resta de partits es juguen avui aquest vespre. D'això és degut a que va haver-hi també Champions femenina, que ara la repassarem. Si anem a la Champions masculina primer, Jordi?
Doncs aquí doncs, teníem els següents marcadors. Barça 6, Sant Omer 1, Sporting 1, Benfica 4, Liceo 4, Bassano 3, Trissino 1, Porto 7, Reus 4, Igualada 3 i Barcelos 4, Oliverense 4.
I les classificacions, Jordi, les tenim apretadetes per la part alta. Millor més en el grup A que en el grup B.
Sí, el grup A, Porto lidera amb 12 punts, segon Barça amb 9, tercer Trissino amb 7 i quart, ara mateix, doncs, seria l'Igualada, tot i que doncs, si fos final de Lliga doncs seria el Reus perquè tindria el gol a braç guanyat, quart Reus, cinquè Igualada, els dos empatats a 3 i tanca el grup al Sant Omer amb 0. Pel que fa al grup B, aquí doncs líder destacat el Benfica amb 12, segon l'Sporting amb 7, tercer Liceo amb 7 i quart l'Oliverense amb 4 punts, els mateixos que té el Barcelos amb 4 i tanca el grup al Bassano amb 0.
I la propera jornada ja la repassem la propera setmana perquè no tornen a jugar fins al dia 21 i 22 de gener. A la Champions femenina teníem aquests resultats: Cerdanyola 1, Vilassana 8, Manlleu 2, Fraga 2, Telecable 6, Trissino 0, Benfica 4, Palau 1. Els grups l'encapçala en el grup A el Telecable Gijón amb 9 punts, Vilassana amb 6, Cerdanyola amb 3 i tanca la classificació el Trissino amb 0 punts. En el grup B tenim Benfica encapçala la classificació amb 7 punts, Manlleu amb 4, Fraga amb 3 i Palau amb 1. Si anem a la... També va haver-hi competició de la Trophy, Jordi.
Doncs sí, la Trophy que tenia les anades de quarts de final amb els següents marcadors. Polí 4, Giovinazzo 6. Aquí destaquem que Ricard Pintado va fer dos gols i hauria pogut fer fins i tot un hat-trick perquè va tenir un penal altre en final que va fallar, que hauria pogut ajustar més al marcador de cara a la tornada. Wimis 1, Sarzana 3. Merignac 1, Balongo 5. I Sant Just 2, Noisy 3. Per tant, el Sant Just que haurà d'anar a remuntar a França.
I sí, una mica, un resultat una mica sorprenent. I les tornades seran el 24 de gener. Anem una mica més cap aquí. Anem a la Nacional Catalana, Jordi.
Doncs sí, una Nacional Catalana que era l'última jornada de la primera volta. Per tant, hi havia en joc la lluita per la Copa Generalitat i ens deixava els següents marcadors, que són el Sant Cugat 2, Cadí 1, Taradell 3, Voltregà, Masies 3, Vilanova 7, Belllloc 2, Sant Feliu 2, Ripoll 4, Caldes 3, Vendrell 1, un Vendrell que ja no té Miquel Àngel Sánchez de la banqueta, que hi anava Lluís Ferrer de manera provisional i des d'aquest dilluns el nou entrenador, que és Juan Espinosa Epi, el calafellenc, que l'any passat estava al Vilafranca B. Barça, 4, Barça C 4, Igualada C 3, Mollerussa 3, Sant Celoni 1 i Castellà 1, Noia 4.
La classificació general l'encapçala i també el Caldes juntament amb el Noia, primer i segon amb 34 i 32 punts, que són els equips que aniran amb aquesta Copa Generalitat. I ja podem dir que el Noia s'enfrontarà al Mollerussa. Per tant, una primera volta ja tancada d'aquesta Nacional Catalana, en el qual els altres dos equips de propers a casa nostra, que són el Vendrell, que està en 11a posició amb 17 punts, i el Vilanova, que està amb els mateixos punts que el Vendrell, amb 12a posició. Sí, també, bueno, esmentar, també ens arriba la notícia d'esmentar que s'ha mort Ramon Pons, president de l'Associació de Veterans del Barça d'Hoquei Patins, amb la qual cosa doncs, una pèrdua doncs, també en el món de l'hoquei. També, com a altres notícies, podem dir que Iván Morales ha renovat pel Barcelona fins al 2028. Reinaldo Ventura està presentat com a nou seleccionador portuguès. Si anem a les properes jornades de l'Hockey Lliga, els partits de les properes jornades, jornada 15, que jugarà aquest proper cap de setmana, seran els següents: Sant Just, Ribes, Liceo, Cerdanyola, Voltregà, Lleida, Noia, Freixenet, Alcoi, Reus, Xum, Massanet, Igualada, Caldes, Calafell, Barça. Algun per la tele, Jordi?
Sí, tenim un parell, que seran diumenge a les 4:10, el partit de la xarxa Reus-Xum, i el partit d'Esport 3 a 6:15 de la tarda, Calafell-Barça.
I si anem a repassar la propera jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola, tenim Voltregà-Corunya, Fraga-Benvibre, Manlleu-Mieres, Gijón-Sant Cugat, Vilassana-Las Roces, El Picat-Bigues i Riells i Cerdanyola-Palau. Aquí en fan algun per la televisió, Jordi?
Sí, en faran un, el que passa que estan pendents de la jornada d'avui, perquè recordem que dissabte és l'última jornada, és jornada unificada, que decidirà les últimes places d'una copa, que recordem que jugarà Gijón al maig, per tant entren els 8 primers, i en funció del que passi avui decidiran. Tot apunta que serà l'Alpicat Vigues, però encara està per confirmar.
Doncs repassem ara la jornada 10 de l'Hockey Lliga Plata Nord, amb els següents partits: Companyia de Maria, Mataró, Dominicos, Manlleu, Jolaceta, Reus, Sant Cugat, Tordera, Gec, Alpicat i Lloret, Vic. Pel que fa a la Hockey Lliga Plata Sud, els partits seran els següents: Alcorcón, Igualada, Espanyol, Alcobendas, Sporting d'Alcoi, Vendrell, desplaçament dels vendrellencs cap al Coi, Congrés, Barça Atlètic, Palafrugell, Vilafranca i Girona, Olot. Si mirem també la Nacional Catalana, tenim els següents partits: Castellà, Taradell, Ripoll, Voltregà. Penseu que això ja és l'inici de la segona volta. Vilanova, Cadí, Mollerussa, Noia, Freixenet, Caldes, Igualada, Barça, Belllloc, Vendrell, Sant Feliu i Sant Cugat, Sant Celoni. Si un cop fets aquest repàs, podríem esmentar la primera catalana que teníem aquest derbi en la passada jornada, aquest Monjos Sant Ramon, en el qual el Monjos va guanyar 5-3 al Sant Ramon, i el Monjos, que recupera una mica posicions, va començar malament la Lliga, però ara ja està a mitja taula classificatòria, amb la qual cosa doncs, tenim que Sant Ramon està... Bueno, Monjos, Vilafranca, Monjos i Sant Ramon estan en 5a, 6a i 7a posició d'aquesta primera catalana. I com que el temps corre i nosaltres anem sobre patins, doncs ens hem trobat el temps i els patins, i nosaltres posarem el punt i final. Ens hem deixat encara de repassar moltes categories i moltes coses, però posem el punt i final en aquest Parlem d'Hoquei diferent, en el qual està amb un servidor que us parla, Raimon Mascaró i Jordi Graell. Molt bona nit, i Joan Amat també, la direcció tècnica. Molt bona nit a tots, bona nit, Jordi.
Bona nit.
D'Hoquei, amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'Hoquei amb Josep Gomà.
Nosaltres hem vist coses que no creuríeu.